Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui en aquest programa tornarem a parlar de Barcelona i ho farem amb el líder d'Esquerra Republicana al consistori, Ernest Maragall, a qui li preguntarem per les seves condicions per pactar uns pressupostos amb l'actual alcalde, Jaume Collboni. Però també li preguntarem sobre un dels grans problemes de la ciutat, de l'àrea metropolitana, de fet, del país, l'habitatge. Us ho estem explicant els darrers dies. Els lloguers a Catalunya s'han pujat un 43% de mitjana, sobretot a Barcelona, on s'han disparat un 62%, on el lloguer repunta fins als més de 1.123 euros al mes. Segons la Unió Europea, el preu del lloguer no hauria de superar, però, el 30% de les despeses. Mirin sous, mirin preus de lloguer i calculin quant de gran ha de ser l'Arc de Triomf pel que passa al càlcul de la Unió Europea. La qüestió és, però, que el dret bàsic a vivenda i a vivenda digna no està garantit, menys quan el lloguer per habitació, parlem d'habitació, està igual de disparat i encara menys quan el mercat s'infla pel poder d'adquisició d'aquells que treballaran uns anys a Barcelona i marxaran de nou, o per un turisme massificat que ja no sabem on encabir. Ja no és que ciutats com Barcelona siguin poc accessibles, és l'estranya i desagradable sensació que t'hi fan fora, però no t'ho acaben de dir mai. Un minut i mig que passa de les 8 del matí, i qui pujarà la caravana un dia com avui, Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui en aquest programa, i ara ho deies, a partir de les 9 del matí parlarem amb el líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Un dia en el que també seguirem visitant escenaris del conflicte entre Israel i Palestina i parlarem amb Gabriel Romanelli. Ell és rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza. I a partir de les 10, Quico Parcerissa, Gemma Mallorca, David Balaguer i Pol Corredoira seran una setmana més a la tertúlia esportiva d'aquest programa i de nou també parlarem de coses quotidianes. A quarts de 12, l'actor i director Pau Vinyals ens presentarà l'obra que ha encetat la temporada teatral a La Perla 29, Papers de la Guerra, un viatge emocional i memorialístic a través de la història d'en Pepe Castells. I a les 12 del migdia saludarem la cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu, Clara Luna, que ens tornarà a parlar de veu. I també obrirem les portes de la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Farem carretera i manta amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, i amb la girocleta i el Bona Vesprada posarem punt i final al programa d'avui.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot plegat serà d'aquí uns minuts abans, però, i a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia.
Quatre menors han mort i almenys 8 persones han resultat ferides en un incendi a Vigo. Aquesta és la darrera hora, Júlia.
Sí, el foc s'ha produït al voltant de les 4 de la matinada. L'accés d'un habitatge situat al carrer Alfons 10 al Savi. Tots els ferits han estat traslladats en un centre hospitalari i els psicòlegs també han atès diverses persones in situ. Tots els veïns ja han estat evacuats i a hores ara la policia investiga l'origen d'aquest foc.
I molt pendents del que passa a Israel, on la xifra de morts i ferits continua pujant, l'exèrcit israelià apunta que hi ha més de 1.200 morts al país i prop de 3.000 ferits. La banda palestina assenyala que serien un miler de morts i gairebé 5.000 ferits.
Sí, l'intercanvi de foc continua entre les dues bandes. L'exèrcit israelià ha intensificat les darreres hores els seus bombardejos sobre Gaza i asseguren haver recuperat el control de la frontera.
En parlarem amb el rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza, amb Gabriel Romanelli. Abans, però, també us volem destacar que Sumar defensa en un acte a Barcelona l'amnistia com un acord històric per superar el procés i posar el comptador zero.
Ahir a la tarda, Jaume Asens, el negociador del partit per la investidura, va presentar l'informe sobre l'amnistia. Sumar situa el document com a un punt de partida per negociar amb els independentistes i també amb el PSOE la futura llei. Va ser en un acte a l'Ateneu Barcelonès amb la presència també de la líder del partit, Yolanda Díaz.
I el govern de Jaume Collboni ha presentat un pressupost i una inversió de rècord per aconseguir el suport de l'oposició i tirar endavant els comptes.
El consistori proposa pujar al màxim la taxa turística, els creuers de curta durada i els que dormen en pisos turístics per augmentar els ingressos.
En parlarem de tot plegat amb el líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, avui a les 9 del matí. I un últim titular abans dels esports, primer moment històric de l'Assemblea General del Sínode de Roma, que s'ha produït aquest dimarts. Per primera vegada, laics i dones han participat amb el seu vot en una elecció.
Ha estat a la comissió de l'informe de síntesi, la comissió de la informació. Amb tot, no hi ha hagut cap dona que hagi estat escollida per a les comissions i tres han estat membres no bisbes, entre ells el jesuïta Antonio Espadaro.
Anem als esports. Pol Corredoira, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Continuen els problemes físics pels jugadors del Barça. Ara és el torn de Gavi.
El migcampista del Barça i Nico Williams van acabar l'entrenament amb Espanya tocats i són dubte pel partit de demà contra Escòcia. Per la seva banda, Lamine Yamal ja és a Barcelona, descartat per una lesió al psoas ilíac.
I el Barça-Madrid femení jugarà a l'Estadi Olímpic.
La decisió l'ha pres el Barça per l'alta demanda d'entrades. Es repeteix la fórmula de 2022, quan 91.000 persones van veure el Barça guanyar el Real Madrid a l'estadi del primer equip masculí, que aleshores era el Camp Nou.
I anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'en Giles, un preciós gatet de color negre que s'ha convertit en el guanyador de l'última edició dels premis estatunidencs Hambone. Atenció, perquè en aquest cas en Giles ha aconseguit el premi per protagonitzar la situació més surrealista que un animal pot viure a l'hora de lesionar-se.
Estava pensant, no, això és el que demano jo quan vaig a esmorzar cada dia abans de començar el programa, una entrapa de Hambone.
Ho he intentat dir de la millor manera, eh? Hambone. És així, és així. Després en parlem.
Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts i mig que passen de les 8 del matí. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada una vegada més amb un ambient una mica fresc o fred cap a l'interior, però normalment al centre del dia passarem calor, màximes de 25 a 30 graus a tot Catalunya, amb un dia que serà bàsicament assolellat, només amb la presència ara aquest matí de boires, de boirines, d'alguns núvols baixos arran de mar, que a poc s'aniran dissipant i s'imposarà el sol. A la tarda, quatre núvols poc importants en àrees de muntanya. El que expliquem per avui dimecres és vàlid també per dijous i per divendres. I pel que fa a les temperatures actuals, Joan, tenim ara mateix 19 graus a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 17 a Tarragona, hi ha 13 graus a Girona i 12 a Lleida. Els canvis comencen a partir de dissabte, arribaran núvols, a la tarda no descartem ruixats a les comarques del Pirineu, Prepirineu, punts de les comarques de Girona, nord de Barcelona, també alguns punts de Ponent, i de cara a diumenge baixarien més les temperatures. I ja de cara a la setmana que ve es normalitzaran, però d'augment fins a divendres ambient assolellat, les temperatures encara altes ben bé fins dissabte al migdia, i a partir d'aleshores canvi de temps i podrem ensumar una mica més la tardor, perquè d'augment l'ambient continuarà sent durant el dia de ple estiu.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Per ara no es registren incidències a la xarxa viària, però sí que els principals punts van molt congestionats en alguns casos, sobretot pel Llobregat, amb trams de més de 7 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei o a l'A2 des de Pallejà, sempre en sentit Barcelona, però també els trams habituals de la C58 a Montcada en els dos sentits de la marxa amb 4 quilòmetres i a Sabadell i a Sant Quirze cap al sud. Pel que fa a les rondes, sobretot va plena la litoral durant els 7 quilòmetres habituals des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt són 6 quilòmetres més, també en sentit sud, des de Santa Coloma i fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola. Bon dia, Trias.
Tot bé?
Sí. Bueno, tot és un terme més ampli, jo crec. Però en general bé, si no entrem en detalls.
Ara, a qui li donem el bon dia un dia com avui?
Doncs mira, un senyor que ahir al migdia anava en moto per Barcelona. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. És un en concret, eh? No un qualsevol,
no aquest,
n'hi ha molts,
eh?
I no és aquest, no és el fill del Fari. Em permetreu que us expliqui una història una mica personal que em va deixar impactat ahir. Sortia jo de la ràdio i enfilava el camí a casa, amb la satisfacció de la feina ben feta.
Enfilava el camí, ets un poeta.
Enfilava el camí a casa, amb la satisfacció de la feina ben feta, bueno, de la feina feta, més o menys, i ja sabeu que jo vaig amb moto també, una 125 de re, molt urbana. Doncs a un semàfor s'atura un senyor amb una altra moto en paral·lel a mi, d'uns 60 i pico anys, i em diu: jefe, ¿estarías interesado en cambiar de moto? Se me va a oferir un intercambio de moto, ¿vale? Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Dije, sí, que esta es mejor para la ciudad, consume menos y podemos intercambiarlas. Claro, amablemente ibais a decir que no. Claro. Y me digo, entonces no, ¿eh? No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
Pero no termina aquí la cosa. Resulta que, claro, esposa Bert, surto disparat per deixar-lo enrere, la seva moto era una mica més lenta,
sí.
Però arribava a un altre semàfor i tornava a agafar-me. I m'anava donant converses, ¿vale? Així durant, a lo millor, 4 o 5 semàfors. Vale. M'anava dient, no, és que jo soy de moto de tota la vida, i tal, i qual. Sí. A mi m'anava inquietant cada vegada més, ¿vale? Sí. M'anava explicant coses i tal. Fins que, per sort, una d'aquelles ja el vaig perdre perquè pensava que venia a casa amb mi, eh? Dic, aquest senyor em segueix fins a casa, puja amb mi i ja és un mes de la família. En fi, em va impactar aquesta història de sociologia catalana barcelonesa.
Sí.
En fi, bon dia per ell, senyor que vol intercanviar motos, perquè sí.
Fixa't. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, tot un poble. Tot Blanes, perquè demà allà, en les maques terres de Blanes, aterra ella, Letícia Sabater.
Ai.
És que he pensat que millor posat una ària de Bach que una cançó seva, saps què vull dir? Havia pensat en posar alguna cosa seva per il·lustrar la notícia, però dic...
Avui a Estel Clàssics, Letícia Sabater, i moviment
com,
quatre d'ulls.
I com estem molt... Com estem així molt clàssics, aquest programa.
Sí.
Bueno, la qüestió, amics, esteu previnguts, amics de Blanes, arriba Letícia Sabater, l'autora de temes tan emblemàtics com la salchipapa, el polvorrón o trínxame el pavo, aterra demà a Blanes, ella mateixa on s'ho explica.
Ai. Hola, Blanes, Girona, ¿qué tal? ¿Cómo están mis catalanes? Pues yo con muchísimas ganas de veros y ir por mi tierra. Bueno, y será el jueves 12 de octubre en el Blanes Urban Fest, ¿vale? Maravilloso festival.
Todavía es Urban Fest, ¿eh?
Tindrem a Letícia Sabater aquí, ànims Blanes... Bé, fins aquí molta il·lusió, però el més sorprenent és una de les coses que t'he pensat fer en aquest festival. Escoltem.
Será un conciertazo muy participativo y muy divertido con el público, subiréis al escenario, etcétera, etcétera, y después me haré fotos, ¿vale?
Me haré fotos.
Me haré fotos. Selfies.
Me haré fotos.
Vale.
Tot per un show, eh? Tot per fer show. Pot ser molt impactant, en tot cas, que Letícia Sabater faci fotos. Vitamines per a Blanes, perquè la festa serà grossa.
Sí. A qui no li arrencarà el cotxe?
Mira, a veure, a la gent que té ganes de Castowin.
Ai, sí.
I és que ja fa dies que vaig veient, sobretot a comerços, molta ambició, perquè volen captar el públic de Halloween i de la castanyada, i s'han inventat aquesta barreja horrible Castowin. I mira, no, a part que nosaltres, i quan dic nosaltres, dic jo, sempre serem de Castowin, Castanyada, és que barrejar aquests dos conceptes fa mal als ulls una mica.
Com
per tant,
Letícia Sabater.
Per als creatius... Per als creatius de màrqueting que varen tenir aquesta idea i la fan servir, cotxe espatllat i arreando.
I don't know. Gràcies, Rafa.
De res.
12 minuts que passen de les 8, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I comencem l'informatiu d'avui amb aquesta darrera hora. 4 menors d'edat han mort i almenys 8 persones han resultat ferides en un incendi aquesta matinada al centre de Vigo, Júlia.
Sí, el foc s'ha produït al voltant de les 4 de la matinada a l'accés d'un habitatge situat al carrer Alfons 10 al Savi i els bombers han trigat 3 hores en apagar-lo. Tots els ferits han estat traslladats en un centre hospitalari i els psicòlegs també han atès diverses persones in situ. Tots els veïns ja han estat evacuats. La policia investiga l'origen del foc, però alguns mitjans locals, com el Faro de Vigo, apunten que ha estat provocat.
També us expliquem que l'exèrcit d'Israel ha intensificat aquest dimarts els seus bombardejos sobre Gaza i asseguren haver recuperat el control de la frontera, on no hi ha hagut més infiltracions en les darreres 24 hores.
L'exèrcit llançava les darreres hores atacs aeris sobre el port de Gaza, situat a l'oest de la ciutat, contra objectius de Hamas, afectant a diversos vaixells pesquers. L'agència palestina de notícies Wafa informava que la resposta israeliana a l'ofensiva de Hamas havia destruït gairebé 23.000 cases, una desena de centres mèdics i també mig centenar d'escoles de la franja de Gaza. Fins al moment són 900 els morts i 4.250 les persones ferides a la franja de Gaza, mentre que les baixes israelianes ja superen el miler i a banda es comptabilitzen ja 2.700 ferits. Són també 190.000 el nombre de persones ja desplaçades per la guerra.
Precisament aquesta passada nit de dilluns, l'exèrcit israelià matava en un atac aeri a la localitat de Khan Yunis a dos alts càrrecs de la milícia palestina de Hamas, Jawad Abu Shammal, responsable d'economia a la franja de Gaza, i Zakaria Abu Mamar, membre també de l'oficina política de l'organització i responsable de les relacions internes.
Una font oficial del grup armat, autor de l'ofensiva llançada dissabte contra el sud d'Israel, informava de la mort d'aquests dos responsables polítics a l'agència Reuters, i d'altra banda l'exèrcit israelià confirmaven un missatge al seu compte de Telegram aquestes dues morts en el bombardeig.
També lligat al conflicte, la Comissió d'Investigació de l'ONU, que examina la situació als territoris palestins ocupats, considera que ja hi ha evidències clares que tant Hamas com Israel han comès crims de guerra des de l'atac iniciat per les milícies palestines dissabte i la posterior resposta israeliana.
En un comunicat, la comissió apunta que ha estat recollint proves de crims de guerra des de dissabte i apunta també que els atacs de Hamas contra civils desarmats són abominables i intolerables, i que l'atac i setge israelià a Gaza tindrà un cost en vides de civils i també suposa un càstig col·lectiu. A més, l'alt comissionat de l'ONU pels drets humans, Volker Tark, ha recordat a Israel que el setge a Gaza és contrari al dret humanitari internacional.
Des d'Europa, el representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha defensat aquest dimarts mantenir l'ajuda a Palestina.
Sí, a la roda de premsa posterior a la reunió extraordinària dels ministres d'exteriors europeus per abordar precisament la situació a Israel, Borrell ha remarcat que la revisió que l'executiu comunitari fa per comprovar que els fons no arriben a Hamas no implica la seva suspensió. Segons ha explicat el cap de la diplomàcia europea durant la trobada, una àmplia majoria d'estats han defensat mantenir l'ajut a l'autoritat nacional palestina, a excepció de dos o tres països.
I mentrestant, des dels Estats Units, el president del país, Joe Biden, ha afirmat que donen el seu suport a Israel en el conflicte amb Gaza.
Durant una roda de premsa, i Biden deia que s'assegurarà que Israel tingui el que necessita per defensar-se i també ha anunciat que augmentarà l'assistència al país amb municions i material pel sistema antiaeri. El president estatunidenc també ha assegurat que Washington ha reforçat les seves forces militars a la regió del Pròxim Orient.
I com és evident, la situació a Terra Santa continua preocupant l'Església, els cristians i el món en general. El patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha lamentat que la situació bèl·lica a Israel i Palestina és terrible, alhora que ha reconegut que es veia venir.
Sono stato facile profeta, come ho già detto, l'aumento della violenza era previsto, si percepiva nel territorio.
È stato un facile profeta, com ja vaig dir, l'augment de la violència era previsible que es produís sobre el territori, però amb aquesta dimensió, amb aquestes formes i també amb aquesta brutalitat, aquesta barbàrie ningú no havia previst. Això posa sobre la taula una qüestió que havia quedat arraconada, com també havia dit amb honestedat. Em refereixo a la qüestió palestina, que tothom pensava que s'havia acabat, però en canvi no està en absolut acabada. És més, la qüestió palestina, amb el seu futur i la seva llibertat i dignitat, no serà considerada en les formes necessàries avui. Està clar que ara les perspectives de pau a Terra Santa entre Israel i Palestina seran cada vegada més difícils.
Israel i Palestina seran sempre più difficili.
Pierre Battista Pizzaballa, que acaba de tornar a Jerusalem després d'haver estat creat cardenal, ha qualificat la situació de molt greu i ha demanat a la comunitat internacional que torni a prestar atenció al conflicte entre Israel i Palestina. Així ho diu en una entrevista al Servei d'Informació Religiosa difosa per diversos mitjans italians, i en què el patriarca llatí de Jerusalem recorda que aquesta terra ha de ser de justícia i reconciliació.
I mentrestant, a Barcelona continuen les mostres de rebuig al conflicte i el suport a les víctimes i civils.
Mig miler de persones s'han congregat aquest dimarts del vespre a la gran sinagoga Maimonides per condemnar l'atac de Hamas a Israel. A la cerimònia convocada per la comunitat israelita de Barcelona, diverses entitats i també representants polítics han volgut mostrar el seu suport al poble israelià, que ja ha comptabilitzat, com dèiem, gairebé 1.000 morts des d'aquest últim atac. En Consol, el cònsol d'Israel a Catalunya admetia que venen dies difícils per la comunitat jueva. És José Antonio Sánchez Molina.
Nos esperan días difíciles, pero juntos enviaremos condolencias a las familias en duelo. Rezaremos por la salud de los heridos para fortalecer a los amados y amadas que encuentran en la incertidumbre del paradero de sus seres queridos y están sufriendo un dolor indescriptible. Todos estamos con ellos.
Ho dèiem, avui en parlarem de tot plegat uns minuts abans d'arribar a les 10 del matí amb Gabriel Romanelli, ell és rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza. Més temes, conflicte a banda, sumar defensa a l'amnistia com un acord històric per superar el procés i posar el comptador a zero. Així ho va dir ahir a la tarda Jaume Asens, el negociador del Partit per la Investidura, a la presentació pública de l'informe que el partit situa com a punt de partida per negociar amb els independentistes i amb el PSOE la futura llei d'amnistia. Va ser un acte a l'Ateneu Barcelonès que va seguir la Judit Caselles. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sumar no veu l'amnistia com una simple moneda de canvi per la investidura, sinó que ho veu com un acord històric per passar pàgina del procés independentista. La proposta del partit és que quedin sense efecte penal totes les causes obertes que hi ha en relació al dret a l'autodeterminació i espera que Esquerra i Junts la vegin amb bons ulls. L'exdiputat Jaume Asens i negociador de Sumar situa la iniciativa que fan com un punt de partida per poder acabar aprovant finalment una llei amb els independentistes i amb el PSOE.
Aquest dictamen no és un text acabat totalment. Té vocació d'obertura. Està obert a rebre aportacions. L'hem utilitzat en les negociacions com a element de treball i, per tant, ara mateix, com deia, no és un punt final de res.
A l'acte hi era la líder de Sumar, Iolanda Díaz, i també la plana major dels comuns, l'exalcaldessa Ada Colau i la presidenta del grup parlamentari, Jèssica Albiach. No hi eren, en canvi, ni membres d'Esquerra ni de Junts, amb excepció de l'exconseller Joaquim Forn, que també és membre d'Òmnium. De fet, Sumar tampoc havia fet arribar cap invitació formal als partits.
Amb la presentació pública de l'informe s'ha conegut, després de dies d'especulacions, el contingut complet del text. Què és el que hi diu, Judit?
Sí, finalment es coneix el detall de la proposta de Sumar per l'amnistia. És un document de 40 pàgines i està elaborat per 5 experts en dret penal de diferents universitats de l'Estat. El text exposa que l'amnistia ha de servir per establir les bases per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Un conflicte, diu, agreujat per la repressió penal i per la falta de proporcionalitat amb què s'han adoptat algunes decisions judicials. El document parla de concedir l'oblit penal per tots els fets vinculats amb el dret a l'autodeterminació de Catalunya i cita entre ells els delictes per malversació per l'acció exterior de la Generalitat durant el procés i els delictes que afronten els CDRs i Tsunami Democràtic per les protestes del carrer. Els policies que van participar a les càrregues de l'1 d'octubre també quedarien lliures de responsabilitats penals, excepte aquells que hagin comès els delictes més greus, com pot ser haver provocat la pèrdua d'un ull a un manifestant.
Gràcies, Judit. Més qüestions sobre la taula. El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimarts amb el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, en el marc de la ronda de contactes per sotmetre's a la investidura, així com també amb el diputat del BNG al Congrés, Néstor Rego.
El portaveu del Partit Nacionalista Basc al Congrés ha advertit que encara no es pot donar per fet el sí de la seva formació a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, perquè ara per ara no hi ha acord.
Lo que sí le puedo decir es que en estos momentos no hay acuerdo. No está cerrado. Esto, créanme, no es que le estoy diciendo, es que no hay acuerdo, pero ya lo tienen porque... No. Y de hecho, todo lo que les dije ya de que, bueno, habíamos hablado, había habido dos reuniones anteriores en las que, bueno, habíamos hablado de cosas genéricas, hoy hemos ido acotando un poquito más, pero todavía no hemos cerrado. Hoy era imposible, además.
Amb tot, el partit espera tancar una entesa amb els socialistes espanyols. En les properes setmanes, Esteban ha advertit que caldrà generositat per totes les parts, però especialment per part del candidat socialista. També ha recordat que la seva formació vol avenços en matèria econòmica, lingüística i també cultural. I per la seva banda, el diputat del BNG al Congrés, Néstor Rego, ha transmès al líder del PSOE que la seva formació té voluntat de diàleg i negociació per assolir aquest acord d'investidura, però ha advertit també que l'acord serà possible si existeix un compromís ferm del líder del PSOE amb l'agenda gallega i amb una agenda social avançada.
No se puede dar por hecho el voto favorable del BNG al candidato del Partido Socialista. El voto del BNG va a depender de que existan compromisos claros con nuestro país, de que exista un acuerdo que permita que Galicia avance como país y que permita también que se impulsen políticas sociales para el conjunto del Estado español.
El bloc nacionalista gallec només té un diputat al Congrés i el PSOE aspira a captar-lo per confirmar aquesta majoria de 179 diputats contra els 171 vots. Avui, per cert, serà el torn d'Esquerra de reunir-se amb Pedro Sánchez en el marc d'aquesta ronda de contactes i divendres serà el torn de Junts.
A tot plegat, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha recordat que el PSOE no vol un acord d'investidura, sinó de legislatura.
Això, segons López, és que el PSOE negociarà a partir de la setmana vinent amb els grups parlamentaris. Un cop el president espanyol hagi conclòs amb la resta de grups la ronda de contactes, que, com dèiem, tancarà aquest mateix divendres amb Junts per Catalunya. Segons López, la d'aquesta setmana és una presa de contacte prèvia a la negociació de continguts concrets que ja començarà la setmana vinent.
En política municipal, a Barcelona, el govern de Jaume Collboni presenta un pressupost i una inversió de rècord per aconseguir el suport de l'oposició i tirar endavant els comptes. El consistori proposa pujar al màxim la taxa turística als creuers de curta durada i als que dormen en pisos turístics per augmentar els ingressos. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. A partir de l'Ajuntament de Barcelona ha començat. El govern del PSC ha anunciat uns pressupostos de 3.735 milions d'euros i una inversió de més de 770 milions i asseguren que són les xifres més altes de la història. L'encarregat de presentar-ho ha estat el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, que afirma que l'augment d'ingressos no arribarà augmentant els impostos als veïns, sinó incrementant la taxa als turistes que porten poc valor afegit a la ciutat, com els que venen amb creuers i fan escales de menys de 12 hores o els que dormen en pisos turístics. Valls assegura que el cas de Barcelona no és únic i que aquest increment és similar al d'altres ciutats europees amb molta pressió turística i que l'objectiu és gestionar-lo però no frenar-lo.
Que el recàrrec no té res a veure amb anar contra el turisme. El recàrrec és una política fiscal que desenvolupa l'Ajuntament perquè el turisme o els turistes financin costos i serveis que l'Ajuntament en aquests moments està prestant i que estan finançats pels ciutadans de Barcelona. I aquest és el concepte que té l'Ajuntament de Barcelona i que també tenen altres ciutats d'Europa. També la fiscalitat forma part d'un dels instruments que tenim per gestionar el turisme.
Pel que fa a les ordenances fiscals, l'Ajuntament barceloní canviarà la taxa de Terrassa, s'eliminarà la bonificació que bars i restaurants han rebut pels efectes de la pandèmia i s'aplicarà una quota progressiva perquè paguin més els que ocupen més espai públic, sobretot al centre i on hi ha més turisme. Valls ha afirmat que estan parlant amb tots els grups municipals per aconseguir que els comptes tirin endavant i que tenen marge per rebre el suport d'algun partit de l'oposició, però també ha avisat que si finalment no s'aproven, Barcelona perdrà més de 700 milions d'euros en inversions i despesa ordinària.
Gràcies, Pau. Sobre els canvis que afecten a l'ordenança de terrasses, el gremi de restauració recorda que quan era el candidat del PSC, Jaume Collboni es va comprometre a fixar una taxa similar a la d'altres ciutats espanyoles.
El director del gremi, Roger Pallarols, afirma que estan disposats a parlar amb l'Ajuntament, però que l'acord haurà de ser generós també per les dues parts. També critiquen que durant la campanya electoral, Collboni va assegurar que mantindria la bonificació del 75% de la taxa un any més, però que així tot estan disposats a negociar amb el consistori. De fet, el gremi de restauració afirma que ja hi ha hagut trobades i que s'han intercanviat documents amb el govern socialista amb diverses propostes per evitar desigualtats, com dèiem, amb altres ciutats de l'Estat.
I tanquem. Tanquem plana política i parlem del primer moment històric de l'Assemblea General del Sínode de Roma que s'ha produït aquest dimarts. Per primera vegada a la història, laics i dones han participat amb el seu vot en una elecció.
Concretament ha estat a la Comissió de l'Informe de Síntesi, la Comissió de la Informació. Amb tot, no hi ha hagut cap dona que hagi estat escollida per les comissions i tres han estat membres no bisbes, entre ells el jesuïta Antonio Spadaro. Per contra, el papa, que també pot nomenar una part de cada comissió, sí que ha triat, en aquest cas, una dona per a la Comissió de Síntesi. Es tracta de la religiosa Patricia Murray. També n'ha triat una altra com a secretària per a la informació, que és Sheila Leocadia, l'única seglada de tota la llista. En total, seran tres dones les que tindran una certa responsabilitat, ja que Nathalie Bequart ja formava part de la Comissió d'Informació com a membre nat. Entre els bisbes elegits destaca José Luis Azuaje a la Comissió de Síntesi i avui mateix continuen els treballs de l'Assemblea Sinodal amb la sisena Congregació General.
Precisament avui també la presidenta del Parlament de Catalunya visita el Museu de Montserrat i la Biblioteca del Monestir on s'exhibeix una exposició sobre Montserrat durant la Guerra Civil.
Serà a 3:15 del matí. Posteriorment, Anna R. es traslladarà a la Basílica per assistir al cant de la Salve i del Virulai de l'Escolania. Dinarà al refectori amb la comunitat i participarà també en un cafè col·loqui amb el Pare Abat i alguns monjos. Abans de marxar, R. també signarà el llibre d'honor de l'abadia.
I I canviem ara de qüestió perquè a partir de l'1 de gener de l'any que ve els municipis que s'abasteixen de l'aigua del Ter Llobregat la pagaran un 30% més cara després de 6 anys de tarifes congelades. L'ENS, que subministra aigua potable a 116 municipis de 10 comarques, passarà a cobrar el metre cúbic de 74 a 99 cèntims d'euro.
I això afectarà directament a gairebé 5 milions i mig de ciutadans, però haurà de ser cada ajuntament qui decidirà si repercuteix o no aquesta pujada als consumidors finals. Els afectats són municipis bàsicament de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres poblacions del Vallès, Maresme, la Selva, el Garraf, el Penedès, l'Anoia i el Solsonès. En declaracions a Ràdio Estel, el director d'Aigües Ter Llobregat, David Vila, ha justificat que la pujada es deu a l'actualització de l'IPC i per cobrir la gran despesa elèctrica que té l'empresa.
Per les condicions actuals de sequera en què viu el país, tenim les dues desaladores funcionant al 100% de capacitat i l'aigua que potabilitzem a través d'aquestes dues instal·lacions doncs consumeix un important volum d'energia.
A tot plegat, però, el govern no dona per fet que l'increment del preu de l'aigua l'acabaran pagant els usuaris.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha recordat que aquest augment es dona per l'aigua en alta, que és la que es dona als ajuntaments.
Pel que fa a l'ATL, voldria aclarir diversos aspectes. D'una banda, el que ha aparegut en algun mitjà de comunicació fa referència al que se'n diu l'aigua que arriba en alta, és a dir, la que l'ATL dona als ajuntaments, però això no vol dir que sigui un increment del 30% la tarifa doncs, finalista, no?, que paguen les famílies als ajuntaments.
El govern, de fet, ha calculat que l'augment suposa una mitjana d'un euro per persona al mes en alta i assegura que treballa amb els ajuntaments que ho demanen perquè afecti el menys possible als ciutadans, especialment els més vulnerables.
A tot això, l'any passat, les famílies que viuen a l'àrea metropolitana van recuperar part de les seves rendes, però la inflació de preus ha provocat que tinguin dificultats per fer front a les despeses de subministrament d'aigua, llum o gas i poder pagar l'alimentació.
Segons un informe sobre condicions de vida a Barcelona i també la seva àrea metropolitana, elaborat per l'Institut Metròpoli, l'any passat la renda anual neta mitjana de les llars metropolitanes va arribar als 37.000 euros anuals, gairebé un 6% més respecte de l'any anterior. Això ha fet que la població en risc de pobresa s'hagi reduït en 40.000 persones i ara estigui fixada en un 21% de la població metropolitana. Malgrat tot, la inflació desbocada està generant més desigualtats. Per exemple, el percentatge de persones que no poden mantenir una temperatura adequada dins del seu habitatge s'ha doblat, ha passat del 10 al 21%. A més, un altre dels ítems que s'ha incrementat és la dificultat de les famílies per la ingesta de proteïnes almenys dos dies a la setmana, que ha passat del 3 al 5%. Sergio Porcel, cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli, ha passat pels micròfons d'aquesta casa, concretament de l'Estel Migdia, i ha reclamat una prestació comuna de lluita contra la pobresa gestionada des de l'àrea metropolitana.
Hi ha certes ajudes d'urgència social que es gestionen a nivell municipal i que segurament aquest tipus de prestacions tindria sentit reescalar-les a escala metropolitana, no? I generar així certa redistribució de recursos.
I fem un parell de punts econòmics. El Fons Monetari Internacional preveu que l'economia espanyola creixi un 2,5% aquest any 2023. D'aquesta manera manté les previsions de creixement que ja va anunciar el juliol passat.
I amb aquesta dada, Espanya seria el país de la Unió Europea que més creixerà entre les principals economies de la zona euro, impulsada sobretot per una recuperació del turisme després de la crisi que va suposar la pandèmia del coronavirus. En aquesta mateixa línia, l'organisme internacional també apunta que Espanya serà enguany el país amb la taxa d'inflació més baixa d'entre les principals economies europees i vaticina també un augment de preus del 3,5% per sota la mitjana de la zona euro, que serà del 5,6%.
I el govern espanyol calcula que les pensions pujaran entre un 3,5% i un 4% a partir del gener de l'any vinent, d'acord a les estimacions que projecta per l'augment de la inflació.
La norma actual preveu que les pensions no perdin poder adquisitiu i per això es vinculen a la mitjana de la inflació del desembre del 2022 a novembre d'aquest any. Queden, doncs, per conèixer les variacions de la inflació de l'octubre i del novembre, però tenint en compte l'evolució de mesos anteriors, el Ministeri de Seguretat Social calcula que l'augment es mourà en aquesta forquilla.
Més temes. El Departament de Territori reclamarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el cost de posar busos en diferents línies de rodalies afectades per talls i incidències.
Concretament es tracta dels corredors de Vic, Vilafranca, Ribera del Penedès i el Garraf, respectivament a l'R3, la Generalitat destinarà 5 busos de reforç a la línia express KT12 entre Vic i Barcelona quan comencin els talls per les obres de desdoblament. S'activaran durant 3 mesos i es posaran en marxa si la demanda ho requereix. Pel que fa a Vilafranca, la línia express E6 ha registrat un augment de la demanda del 30% en comparació amb l'any 2019 pels talls que pateix l'R4 arran de les obres del corredor mediterrani.
D'altra banda, el govern redobla la pressió sobre el PSOE per aconseguir millores precisament a Rodalies. Ho fa posant dades sobre la taula. Segons un informe del Departament d'Economia, l'Estat ha deixat d'executar el 50% del pressupost de Renfe i Adif a Catalunya des del 2010. Això en xifres suposa fins a 3.600 milions d'euros que s'han deixat d'invertir a la xarxa ferroviària.
L'any en què va haver-hi un percentatge d'execució més baix va ser el 2013, amb només un 5%, seguit del 2014, amb un 11. L'any amb més execució va ser el 2012, amb més del 100%. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, diu que en global són xifres insultants.
És evident que aquests 3.639 milions d'euros que no han arribat a Catalunya, malgrat estar pressupostats, malgrat estar compromesos, denoten la deixadesa en què el govern espanyol tracta Rodalies de Catalunya, en el que el govern espanyol tracta Catalunya.
L'informe també posa de manifest que les inversions ferroviàries són les principals afectades pels diners que ha deixat d'executar l'Estat a Catalunya. En concret, 3/4 parts del pressupost que no s'ha materialitzat corresponen a aquest camp. I, de fet, no és casualitat que el govern tregui ara a la llum aquestes dades. Ho fa per continuar pressionant el govern espanyol per aconseguir aquest traspàs de Rodalies enmig de les negociacions per la investidura.
I també mobilitat. Els Mossos d'Esquadra seran el primer cos policial de l'Estat que controlarà els horaris de circulació dels camions a distància amb un sistema d'antenes.
La policia catalana rebrà fins a 25 dades diferents dels tacògrafs que porten els vehicles pesants per comprovar que compleixen els horaris de descans i també el límit de velocitat. D'aquesta manera, només caldrà aturar els camions que hagin comès alguna irregularitat i no s'hauran de fer controls massius a tots els vehicles pesants. Aquest nou sistema s'aplica a l'AP7, que des de l'eliminació dels peatges ha vist ja com s'ha incrementat el trànsit i també els accidents mortals en aquesta mateixa via. La detecció de tacògrafs manipulats és una de les prioritats de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, ja que la fatiga és la primera causa d'accident entre els conductors professionals. Amb la demostració que s'ha fet avui al peatge de Martorell, la policia catalana ha inspeccionat 81 camions i ha presentat 32 denúncies per incomplir els horaris de conducció i descans, 2 per conduir begut i 4 més per infraccions en el transport.
A tot plegat, també la Generalitat ha acordat enllestir l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya en els propers 5 mesos. Es tracta d'un full de ruta que actuarà des de la urgència, però amb una mirada a llarg termini que garanteixi la continuïtat i sostenibilitat necessària per combatre aquesta xacra.
Contemplarà accions des de diversos fronts i es vertebrarà en 9 eixos. Aquests són prestacions i ajuts, educació, llengua, lleure educatiu i èxit escolar, alimentació saludable, salut, habitatge i pobresa energètica, ocupació de les famílies amb infants a càrrecs i també perspectiva de gènere. Un cop aprovat el document, s'implementarà un pla pilot a barris o també àrees desfavorides per validar els camps d'intervenció fixats.
Passem ara per la capital catalana, on la plataforma que rebutja la celebració de la Copa Amèrica a la ciutat denuncia que els veïns d'alguns barris, com la Barceloneta, ja comencen a notar els efectes negatius de l'arribada dels equips i els seus membres, sobretot problemes d'especulació amb els pisos o amb el menjar.
Sí, membres de la plataforma expliquen que han arribat a rebre una quinzena de trucades en un sol dia per demanar-los que venguin al seu pis. També asseguren que han vist anuncis en portals com Idealista dient que els pisos es podran dedicar al lloguer turístic quan se celebri la Copa Amèrica de Vela l'estiu vinent. Adriana Ofredi, de la plataforma que suposa la celebració de la regata, ho resumia així.
No podemos olvidar que la Copa América no es otra cosa sino otro proyecto, megaproyecto especulativo, cuyos beneficios en fin de cuentas se quedan en los grandes inversores en vez de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas y de las personas que nos quedamos en Barcelona cuando la Copa América se va, al contrario de lo que todo este tipo de proyectos cuentan cuando llegan a la ciudad.
L'entitat també lamenta que la Barceloneta ja es nota l'encariment i també la falta de productes bàsics, com pels supermercats del barri, que s'està limitant l'ús d'espais públics de la ciutat, com el port o altres equipaments esportius municipals. La plataforma lamenta que l'esdeveniment s'ha portat a la ciutat sense consultar-ho ni tampoc debatre-ho amb els veïns. No a la Copa Amèrica, ha anunciat que a finals de mes organitzarà una jornada amb experts per explicar els efectes negatius sobre l'habitatge, el medi ambient i la massificació de la ciutat que comportarà, com dèiem, la celebració d'aquesta regata l'estiu vinent. També han anunciat que a partir de la primavera convocaran manifestacions i més protestes.
I de Barcelona cap a Tarragona, on els Mossos han detingut 6 persones d'entre 19 i 50 anys pel tiroteig d'aquest dimarts al barri de Camp Clar, amb una persona morta i 2 ferides.
La policia manté la investigació oberta per determinar el grau de participació de cada detingut. Els Mossos han pres declaració a 10 persones que van amagar-se en un habitatge del carrer Riu Bruguent i van entregar-se sense oferir resistència quan els equips especialitzats ja es preparaven per assaltar-lo. L'intendent Vicenç Lleonard ha explicat que s'han localitzat 2 armes de foc i que la baralla ha estat entre 2 grups familiars.
I enrabiada de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb el Ministeri de l'Interior, a qui acusen de distorsionar la realitat en afegir els delictes que passen a l'aeroport a l'índex de criminalitat de ciutats de més de 20.000 habitants que publica periòdicament.
Com a resultat, això comporta que el Prat aparegui com una ciutat amb un índex superior als dels municipis del seu entorn. En canvi, el consistori defensa que si es segreguen aquestes 2 xifres, la de delictes a l'aeroport i la de delictes al municipi, els índexs que resulten tant de delictes com de criminalitat són ja similars al de les poblacions del voltant. L'Ajuntament subratlla que, de fet, els nivells de criminalitat es mantenen per sota dels d'abans de la pandèmia.
En plana cultural, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha distingit la fotoperiodista Isabel Esteve Hernández, coneguda artísticament amb el pseudònim Colita, amb el Premi Ofici de Periodista 2023.
El jurat ha valorat la seva trajectòria en l'àmbit del fotoperiodisme i la vida cultural de la ciutat de Barcelona, especialment associada a l'escena de la Goig Divin. Així també ha destacat la seva implicació en el moviment feminista, sobretot durant l'etapa en què va dirigir el Departament de Fotografia de la revista Vindicació Feminista, una publicació que va jugar un rol fonamental a la promoció de les veus femenines i també a la lluita per la igualtat. Colita rebrà el guardó el pròxim 6 de novembre a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
I el cineasta Juan Antonio Bayona ha recollit el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges.
Bayona ha afirmat que se sent molt feliç i també honrat de recollir el guardó i que està tan nerviós i emocionat com quan va presentar l'orfanat al certamen. El director ha agraït el premi al Festival de Sitges, al seu director Ángel Sala i, sobretot, al cinema fantàstic.
Sobre todo gracias al cine fantástico. Yo siempre he sentido que me gustaba mucho más la fantasía que la realidad. A mí la realidad no me gustaba. Así que siempre he pensado que la fantasía me entendía mejor quién era yo y yo entendía mejor el mundo gracias a la fantasía. No solo eso, sino que me ha dado armas para defenderme.
I després de l'entrega d'aquest guardó s'ha projectat La Sociedad de la Nieve.
I finalment anem cap al teatre perquè la Villarroel estrenarà el proper 15 d'octubre l'obra Love, 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 una mirada àcida als somnis de joventut i les generacions perdudes.
Dirigida per Julio Manrique amb el text de Mique Barlet com a base, l'espectacle farà un viatge en el temps a través dels seus protagonistes, interpretats per Laia Marull, David Selves, Clara de Ramon i Marc Bosch, que en el transcurs de 4 dècades deixaran de ser joves, tindran fills, hipoteques, descobrint que potser l'argument de la cançó All You Need Is Love dels Beatles no és prou sòlid. Manrique ha reflexionat sobre el debat que pot generar l'obra i parla de les intencions de Mike Barlet quan va escriure-la.
Per cert, el proper dimarts en parlarem d'aquesta obra amb David Selves i Laia Marullà en aquest programa. Gràcies, Judit. Plana esportiva.
La caravana.
Tot bé, Laia?
Tot bé, Pere.
Gràcies. Gràcies, Júlia, eh?
De res, Joan.
No et canvio més el nom.
Vale, gràcies.
Àlex Corredoira, què tal?
Bon dia, Xavi.
Avui com estem avui?
Jo no dic res perquè rebre també. Jo, de
moment... Ja et tocarà.
Però m'han callat.
Va, comencem els esports amb Pol Corredoira. Obrim plena esportiva, la llista de baixes del Barça no para de créixer. Lamine Yamal ja és a Barcelona després que ahir abandon... No puc, eh?
Sí, que l'han liberat a Yamal.
Sí. Lamine Yamal, com dèiem, ja és a Barcelona. Rafa, a tu t'agraden els esports, oi?
Sí.
Tira.
Després que ahir abandonés Lamine Yamal a Barcelona, després que ahir abandonés la concentració de la selecció espanyola a Madrid i Gavi va acabar l'entrenament d'ahir tocat.
Sí, Joan, tant ell com Nico Williamson dubta pel partit de demà contra Escòcia. Pel que fa a Yamal, als serveis mèdics de la federació van considerar que no era apte per jugar cap dels dos partits de classificació per l'Eurocopa 2024 i el van fer tornar a casa. Recordem que el jugador va viatjar cap a Madrid lesionat del psoas ilíac de la cama esquerra, tal i com el club blaugrana havia anunciat en un comunicat, però des de la selecció demanaven ser ells els qui l'avaluessin, tenint així l'última paraula. La raó de fons de tot plegat podria ser la voluntat d'assegurar-se que el jugador que té la doble nacionalitat, espanyola i marroquina, no pugui canviar de parer i anar a jugar amb la selecció del Marroc, que segueix intentant convèncer el davanter. D'acord amb els actuals estatuts de la FIFA, un cop jugats 4 partits amb una mateixa selecció, ja no es poden fer canvis. Actualment, Lamine suma 2 internacionalitats amb Espanya. A la seva arribada a l'aeroport del Prat, el davanter no va voler fer declaracions sobre la seva lesió ni sobre la seva situació amb la selecció.
I el Barça-Madrid femení, bones notícies, jugarà a l'Estadi Olímpic.
Sí, Joan, el partit s'havia de disputar a l'estadi Johan Cruyff, però l'alta demanda d'entrades ha provocat que el club hagi pres la decisió de jugar el partit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 19 de novembre, a les 12 del matí, en la novena jornada del Campionat de Lligues, la primera vegada que les de Jonathan Giraldez juguen a l'Olímpic, però no la primera vegada que juguen a l'estadi del primer equip masculí. Al març de l'any passat, el Barça va guanyar amb contundència les blanques a la Champions per 5-2 davant de 91.500 persones al Camp Nou, en el que en aquell moment va suposar el rècord mundial d'assistència a un partit de futbol femení.
I també en el futbol femení avui hi ha jornada de Copa i de Champions.
Sí, amb doble representació catalana. Pel que fa a l'AM de Lleida, avui afronta la segona eliminatòria de la Copa de la Reina visitant Pamplona, jugant contra l'Osasuna a les 5 de la tarda. A 8:45 serà el torn de l'Espanyol, que visita les Illes Canàries per enfrontar-se al Real Unión de Tenerife Santa Cruz. Les Periques van eliminar en primera ronda l'Osca i busquen continuar la ratxa. I en competició europea, el Real Madrid juga avui contra el Vålerenga Noruec a les 8 del vespre, amb l'objectiu de ser el dia 20 d'octubre el sorteig de fase de grups. Allà l'espera el Barça com a cap de sèrie.
I encara en clau de futbol, Copa de Futbol del 2028 ja té seu. Es jugarà doble seu, en aquest cas, al Regne Unit i Irlanda.
Fixa't, la UEFA ha fet pública la proposta guanyadora i, per tant, l'encarregada d'organitzar la cita europea de 2028. El Regne Unit i la República d'Irlanda han estat els escollits que ja han proposat les seves seus. Són Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublín, Glasgow, Liverpool, Manchester, Newcastle i 2 estadis de Londres, entre ells el mític Wembley, on presumiblement es jugaria la final.
I la UEFA, que està fent els deures, també han conegut on es farà l'Eurocopa següent, la del 2032.
Ja. La UEFA ha aprofitat precisament per anunciar també els països de la competició posterior. L'Euro 2032 recaurà sobre Itàlia i Turquia, a qui encara no sabem les seus proposades, però sí que sabem que l'acord entre els dos estats atorga 5 seus a cadascun d'ells. Anglaterra va ser la seu de l'Eurocopa l'any 96, Itàlia el 68 i el 80, però Irlanda i Turquia debuten en aquesta categoria. Rússia va mostrar també interès en acollir les cites, però la UEFA ho ha desestimat per la guerra amb Ucraïna.
I seguim en plana de futbol, però canviem radicalment de tema, perquè a l'actualitat de l'Espanyol passa avui per una entrevista de l'exjugador Perico, el Haaland del Madrid. A la conversa amb Relevo ha acusat l'entrenador Luis García, de l'Espanyol, de no dir la veritat.
Yo salí del Español con un director deportivo que era Domingo Cattoni en ese momento y con Mao, que era el CEO del club. Las negociaciones las hicimos con ellos dos. Luis García dice que yo aproveché el momento para salir cuando no había director deportivo y eso no es verdad.
L'actual davanter del Real Madrid ha dit que el va sorprendre l'actitud de Luis García perquè de portes endins manifestava el jugador que marxar al Madrid era una gran oportunitat per ell, però davant dels micròfons el va deixar en evidència. José Lu, segon a la taula de màxims golejadors de la Lliga, va marxar de l'Espanyol aquest estiu per complir el somni de tornar a vestir la samarreta blanca que ja es va enfundar l'any 2011.
I en futbol sala, Espanya goleja per 4-0 a Eslovènia i fa un pas de gegant per ser al Mundial 2024.
Després d'una primera meitat on no van faltar-hi les ocasions, sense encert això sí de cara a gol, la selecció es recomposava la segona meitat i Antonio Pérez obria el marcador per 7 minuts més tard, César Velasco, jugador del Jaén, qui aprofités un error dins de l'àrea per finalitzar de primeres. El 3-0 era obra d'Alfonso, després d'una passada de Catela, la selecció espanyola encara tindria temps de notar un gol més, Alfonso que aconseguiria el seu doblet particular en fer pujar el 4-0 al marcador. Amb aquest resultat, Espanya lidera el grup D amb 10 punts per davant d'Itàlia, que és segon amb 6 punts, Eslovènia i República Txeca.
I en bàsquet, el Joventut s'enfronta aquest vespre a 7:15 a l'Olimpia en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocup.
La penya viatjava ahir a la tarda a Eslovènia per buscar aquest dimecres la primera victòria a l'Eurocup. la pista de l'Olimpia del Ljubljana. Els verdinegres, després de perdre la jornada inaugural a casa contra el Besiktas, volen passar pàgina i sumar una victòria contra un equip que ve de perdre de forma contundent en el primer partit. Deixón Thomas, un dels jugadors de la plantilla, creu que són partits on cal focalitzar-se en les jugades clau.
Començo
a entendre què vol l'equip de mi i saben que sóc capaç de fer per ajudar-los a guanyar, ha dit Thomas en aquestes declaracions a la prèvia del partit. L'entrenador del Joventut, Carles Duran, no podrà comptar amb Andrews perquè pateix un esquinç de grau 2 al turmell esquerre. L'expedició, per tant, la completa Rubén Prey. Avui també serà el torn del Gran Canària, que juga a les 9 contra el Ratio Farm.
I pel que fa al Real Madrid, ahir va jugar, no la festa de la democràcia, si hi arribarà, sinó la festa de la NBA.
Amb un partit d'exhibició contra els Dallas Mavericks, on ara juga l'estrella formada a l'equip blanc, Luka Doncic, l'eslové, es va donar un autèntic bany de massa, rebent tota l'estima que encara li guarden a la Casa Blanca i la insígnia de soci d'honor del club de mans de Florentino Pérez. En el terreny purament esportiu, el partit se'l va endur l'equip espanyol amb una gran remuntada al final del partit. Campats amb 20 punts i lluny amb 19, van liderar els madridistes amb un gran encert des de la línia de 3 als minuts finals. Al final del partit, 127-123, en el segon maig d'una franquícia NBA contra el Real Madrid, l'heroi del partit, Luka Doncic, va dir un cop acabat el maig que si tornés a Europa jugaria al Madrid i que mai es pot donar als blancs per morts.
Sí, bueno, la verdad que me alegraba un poco mucho. Bueno, el remontar es algo especial del Madrid, ¿no? Así que nunca puedes dejar Madrid por muerto.
Cal recordar que el Barça també ha disputat diversos enfrontaments amb equip de la lliga de bàsquet més famosa del món, el més recordat quan els Lakers de Kobe Bryant i Pau Gasol van aterrar a la capital catalana l'octubre de 2010.
I Carlos Alcaraz, el nou Nadal i el nou Federer a la vegada, busca avui l'accés als quarts de final del Masters Mill de Xangai, enfrontant-se a Grigor Dimitrov, 19è al rànquing de l'ATP.
L'espanyol i el búlgar s'han enfrontat un total de 3 vegades al circuit de l'ATP. El murcià ha guanyat sempre. Alcaraz ve d'eliminar Daniel Evans en 2 sets en un partit molt exigent que va durar prop de 2 hores i mitja. El partit es jugarà a 2 quarts d'una. Per la seva banda, Dimitrov va vèncer a Kachanov també en 2 sets. El vencedor d'aquest duel s'enfrontarà al quarts, en aquest cas el guanyador del partit que disputa ara mateix Harry contra Schwarzman, Xile contra Argentí. Alcaraz té una oportunitat d'or per arribar lluny en aquesta competició si fa una bona execució en els propers partits, després que hi caiguessin dos dels únics 4 top 10 que encara segueixen viu al torneig, Casper Ruud i Jannik Sinner. Ara mateix els únics caps de sèrie que tenen opcions al títol xinès són el propi Alcaraz i Rublev, tots dos pendents d'aconseguir avui el pas a quarts. A les 9 del matí hora catalana serà el torn de Sara Sorribas, que juga a Hong Kong contra la xinesa Ho Ching Wu.
I parlem de motor per finalitzar. A la Fórmula 1 continua l'embolic després del Gran Premi de Qatar, en el qual diversos pilots van desmaiar-se per les extremes condicions.
Sí, ha estat el president de la Federació Internacional d'Automobilisme, Ben Sulayem, qui ha tornat a sortir al pas després del comunicat d'ahir, on s'afirmava que la federació estudiarà què va passar. El seu director va dir ahir també que els circuits que no arreglin els seus problemes amb els límits de pista poden perdre la participació al calendari de la Fórmula 1 de l'any que ve. El màxim assenyalat és Qatar, on es va haver de canviar una part del circuit a mig camp de setmana de cursa, tot a mig de la polèmica per les duríssimes condicions del Gran Premi. La FIA ha volgut tancar files amb el seu proveïdor de pneumàtics, renovant Pirelli fins al 2027.
Gràcies, Albert, Aleix, Clàudia. Anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la Carabé de l'actualitat.
I ara sí, obrim la cara B d'aquesta actualitat d'avui. Núria Ros, què ens expliques?
Ai, tot bé?
Pollastre.
Empúria torna a marxar avui? No em sembla bé.
És que està pendent de la bomba d'avui. L'entrevista espectacular que tenim.
Ah, segueixes tu el Maragall. Molt bé.
Pau Vinyals, vols dir?
Sí.
Val.
En fi, avui el primer gran protagonista de la cara B de l'actualitat és en Giles, un gatet negre que s'ha convertit en el guanyador de l'última edició dels premis Hambone.
Hambone? Hambone Serrano?
És que fa un silenci perquè sap que ens agradarà.
És així, és així.
Escoltem-lo un moment.
Ara. És ell, eh?
Sí.
Ja costa reaccionar.
Com sempre, fem una feina de... Ja està molt enfadat.
Compte aquí, eh?
Ara us explicaré el per què.
Gatamala.
Com sempre, a Ràdio Estel fem feinada de rigor i traiem declaracions de tots els protagonistes, i aquest és en Giles, d'acord? Llavors, parlàvem de l'última edició dels Premis Hambone. N'heu sentit a parlar d'aquests premis? No, eh?
No.
Juro que no.
Val.
Premis Hambone.
Doncs us explico. Són una...
Patetilla.
Ostres, de veritat, eh?
Ara ve el Maragall, Joan. Sí. Respira una mica.
Va, jo us explico el que són aquests... Ui, mira en Giles, no, no, és... Està molt
enfadat. S'emprenya.
Va, ara sí, els premis són una mena de competició anual organitzada per una companyia de seguros, per mascotes estatunidenques, que el que fan és destacar i premiar les situacions més surrealistes que porten a les mascotes a lesionar-se.
Ai.
Així d'estrany tal qual sona. Existeixen premis que realment se'n riuen de,
ai,
de les lesions.
Però a més, els organitza una companyia de seguros.
Sí, sí.
És encara més absurd. Sí,
sí. Ves qui ho ha de fer, si no.
La qüestió és que, tal i com us deia fa un moment, en Giles, un preciós gatet de color negre, ha estat el guanyador de l'edició d'enguany per quedar, atenció, atrapat entre els coixins del sofà llit de casa seva.
Ai.
Visualitzeu, bueno, en Giles, eh?
Sort, pobre, que eren coixins.
Sí,
però que eren coixins, però... de 50 quilos cada coixí, perquè, clar, no sé...
No, però sabeu que els coixins tapen les estructures d'un sofà,
sí,
i que, per tant,
sí, sí, sí,
a vegades les estructures del sofà són més dures.
Clar, no,
imagineu el mal que es va fer, eh?
Ja.
Llavors, segons llegim en diferents mitjans, la família d'aquest gatet estava a casa en un dia normal, quan van decidir aprofitar les hores per netejar i ordenar la casa. Fins aquí, tot normal.
Sí. Sí.
És per això que van decidir, entre altres coses, posar lloc al sofà, que, per cert, prèviament havien desplegat per utilitzar-lo com a sofà llit per uns amics. Val? Ah. Veu aquells típics sofàs que solen?
Sí,
home,
sí, sí.
Fins aquí tot correcte. El problema és que, en posar el sofà de nou al seu lloc, es van oblidar de mirar a la part baixa d'aquest sofà.
Pobre.
Un oblit, un descuit que va passar factura, perquè allà, justament allà, hi havia en Giles, que, pobret meu, va quedar totalment atrapat en ell i va patir algunes lesions.
Middle.
Sí, sí. Algunes lesions, us he de dir, petites, que es van solucionar amb un parell de punts de sutura.
Ah, val.
Vull dir, no va ser...
Res greu, eh?
Res greu, però clar, sembla que tot plegat va quedar en un petit ensurt i un gran premi, perquè, atenció, en Giles ha guanyat un trofeu en forma de pernil.
Ah, mira,
què dius?
Calla, sí, per això el diu jambon.
Ah, però si estàvem tota l'estona fent conya i resulta que era cert,
clar,
el
clar,
tema.
Clar, clar, clar.
Déu-n'hi-do.
Un trofeu en forma de pernil, cosa que no em pot agradar més, també una targeta regal,
ah,
i l'oportunitat de donar una recompensa econòmica a una organització benèfica relacionada amb els animals. Això és surrealista, però m'encanta.
Està molt bé.
M'encanta.
I ha de triar el propi gat, no? Clar.
No, no, apunta James Cameron, que aquí hi ha pel·lícula.
Sí.
Giles.
Sí, sí.
Giles. També m'agrada molt el nom, Giles.
S'ha dit com 7 o 8.
Giles. M'encanta.
Giles.
Llavors, per anar acabant, que sapigueu que aquests premis enguany han celebrat la seva 15a edició, per tant, tenen trajectòria, i que, com no podia ser d'una altra manera, doncs aquesta nova edició ha estat plena de competidors d'alt nivell que han competit amb en Giles, Julià Julvé. Entre ells hi trobem un gosset de raça labrador que, atenció, va saltar des d'un pont de 10 metres d'alçada.
Mare meva.
Déu-n'hi-do. Un lloro que va ser aplastat per una porta.
No,
un lloro.
Pobret.
Molt bé.
I un cadell petitet que va mossegar un carregador de telèfon.
Ai.
Però sense cap mena de dubte, qui de moment, sota el meu punt de vista, s'emporta els meus respectes, va ser un gosset que va guanyar la primera edició dels premis.
Ai, la primera, eh?
Que va patir una hipotèrmia per quedar-se tancat a la nevera i menjar-se un pernil sencer. És a dir, el tio volia menjar...
Mal pernil, també,
sí,
mal pernil.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno. I ja està, però en aquest cas el guanyador és en Giles, que ha guanyat aquesta 15a edició dels premis, i és una cosa, una notícia surrealista, però sí, visca els animals, sempre parlem d'animals últimament, i aquestes són les notícies que mereixem després de tot el bloc informatiu.
Ara.
I tant.
Vinga, va, més cosetes.
Va, sí, canviem radicalment de tema, perquè ara us vull parlar dels Ducs de Huéscar. Canviem de tema bastant, eh?
Mm.
I és que no sé si ho sabíeu, segurament no, perquè jo tampoc abans de llegir la notícia, aquest dissabte van batejar la seva segona filla a Sevilla. Una nena que, a banda de ser la filla dels Ducs de Huéscar, té un nom que deixa, atenció, literalment sense alè. N'heu sentit a dir alguna cosa?
Ni idea.
Jo, llegit el nom d'aquesta nena.
Jo intueixo, però no ho tinc clar.
Mireu, doncs, agafo aire, eh?
Som-hi?
Molta atenció, perquè aquesta criatura es diu Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos.
¡Pero vamos a ahogar!
Però escolta, una cosa.
Una cosa.
La professora a l'hora de passar
línies,
llista...
Clar.
A veure, tens...
Repetim,
sí,
eh?
Sí, sí,
perdré
sí,
un
sí.
minut, però...
Sisplau.
Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y todos los santos.
Total, et dic una cosa, per acabar dir-li la Sofi.
Sí, exacte.
Ja està.
La Sofi.
O la Trini.
Sí. Llavors...
O la Soco.
No, i com és... No, la Soco
la
no m'agrada.
La Tere, jo em quedaria amb la Tere.
La Tere.
La Sofi m'agrada més.
Eh?
Sí, clar, té per escollir una bona estona.
Sí, sí.
I clar, com és evident, el nom s'ha fet viralíssim a les xarxes, on moltes persones es pregunten d'on ve i quin és l'origen d'aquest nom. Doncs que sapigueu que aquesta nena es diu així per rendir homenatge a la duquessa d'Alba, a la Cayetana Alba.
Ah,
recordem, va morir ara ja fa 9 anys. Fins aquí tot correcte, bé, a mitges no, perquè dir-te així no és normal, però el problema és que el registre civil no accepta el nom de la nena, ja que segons els requisits d'inscripció...
No cap a la casella.
A Espanya no està permès tenir més d'un nom compost ni més de dos simples. I es passa de llarg, eh? Ai, es passa de llarg. Per tant, per dirigir-se a ella, els ducs no podrien utilitzar més de 5 noms simples. Veurem com acaba tot plegat, a veure si li acaben dient Sofia Fernanda Dolores i fins aquí.
Han de retallar, han de triar...
Sí, perquè n'hi ha molts, eh? Doncs ja n'hi ha moltíssims. Veurem com acaba tot plegat, però déu-n'hi-do, dir-se... Sofia, no
massa ambiciós, és molt ambiciós.
Sí, massa. El fàcil que és dir-se Joan Tries, eh?
Veus?
Exacte.
Veus? Anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical sona així. Què passa?
Ja està.
És un gran hit, aquesta cançó.
Sí, que sí.
Anava a dir.
No.
Doncs al ritme d'aquest hit de Christina Aguilera, avui us explico que l'artista estatunidenca està preparant el seu retorn sobre els escenaris. Després de la seva actuació a l'Europride 2023, fa unes setmanes, doncs ahir la revista Billboard va publicar en exclusiva que la cantant, productora i actriu estaria acabant de perfilar els últims detalls per fer parada a Las Vegas, ciutat on oferirà un nou espectacle que diu que serà íntim, seductor i sofisticat, amb un verdader gir modern en l'experiència de l'actuació. Per acabar, dir-vos que la data de començament d'aquesta nova gira, que serà petita a Las Vegas, està programada per l'últim cap de setmana de l'any, amb dos concerts que tindran lloc el 30 i el 31 de desembre, mentre que els següents seran anunciats el proper divendres amb la venda oficial d'entrades. Per tant, avui és una excusa boníssima per acabar la cara B amb Christina Aguilera i aquest temacle.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.